A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí, això és a primera hora, programa 566. Mirin, això passava ahir dins un cotxe, tot just abans que Jordi Cuixart entrés a presó després de la revocació del seu tercer grau, com els altres presos.
El punt d'inflexió, però és interessant, és l'escrita del jutge.
Espectacular.
Espectacular.
Doncs que bàsicament diu que has de renunciar a tot i deixar de ser president del
Sí. Sí, això m'ho haig d'apuntar d'alguna manera, perquè sí que ho hauria de dir. S'han d'enfortir tots els fronts, Marcel, l'exili, el govern, els partits, les entitats, el carrer, tot. Hem de tornar... Jo crec que hem de tornar al carrer i ho hem de fer de manera contundent.
Que hi hagi política als carrers al recop.
Sortir al carrer, tio. No, ja està, vull dir, d'acord, mesures de seguretat, el que sigui.
No, i descentralitzar màxim, no, més no podem, o sigui, cadascú del seu poble.
Jo de tot, el que més positiu veig és que es confirma que no hi havia judicial a Espanya.
Avui, amb la sortir la ministra d'Exteriors amb un discurs...
I què dic?
Bueno, un discurs com si fos el PP, a encantar la vida de que haguessin tombat el suplicatori, aplaudint amb les orelles, votant al costat de Vox, i es queden tan amples.
No, però és que no se n'adonen que ells també ho pagaran car. Ells ho pagaran car.
Clar, és que no... Vull dir, aquesta condescendència amb el feixisme, amb el totalitarisme més sociològic, bueno, és que ho pagaran molt car.
Fer política des del carrer, des d'una entitat catalana, catalanista i en favor de les lletres. Des de la seva posició ideològica, Cuixart, president d'Òmnium Cultural, demana això, simplement això. I aquesta setmana, que la començàvem parlant d'empoderament, ell parla d'empoderament polític, i potser sigui més això que signar decrets de convocatòries i mocions com a bolets per nostàlgia d'una hegemonia que alguns volen recuperar. Escoltant Cuixart, des de la seva postura, em pregunto un cop més què fa aquest home a presó.
A primera hora, amb Joan Trias.
Dos minuts i mig que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa. David García a la producció, Rafa Sanabuja i Berta Sacanella a la redacció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Àngel Ribé, la veu que us atén des de Ràdio Estel, si ens truqueu al 93 409 2770 o ens veniu a veure, i el control tècnic Toni Huguet. Què tal, Toni? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan, Mercè, David, Rafa i Àngels. Què tal? Com esteu?
Mira, contents pel joc del Barça d'ahir.
Pues quasi, però el cap ja deia que era impossible.
Veus?
Tirem endavant.
Sí. Avui no vol fer gaires declaracions, Antoni Huguet, perquè vam perdre, però vam perdre bé. Escolta'm, vam perdre bé. A la codirecció i redacció d'aquest programa, Mercè Raga, què tal? Bon dia.
Què tal, Joan? Bon dia.
Vas veure també el Barça ahir?
Un trosset. Vaig estar amb vosaltres un trosset.
Que es cuc casa seva, eh? Ara la gent no es pensi sí, aquí no, que no. Fem festes de 10 persones, no?
No, estan connectats via WhatsApp. Però t'haig de dir, Joan, que tot i així vaig anar a dormir, us vaig dir, jo vaig a dormir, vaig a escriure, millor dit. I em vaig deixar la ràdio de fons pensant, va, que encara farem alguna cosa. I em vaig despertar al cap de 2 hores...
I vas buscar-ho o no?
No, és igual, demà. Sí, m'assabentaré igual. Però saps quan mig dorms? Vaig dormir amb el Barça ahir.
Ben fet.
Tu vas aguantar, no?, fins al final, tot.
Sí, Déu-n'hi-do.
4
minuts que passen de les 8 del matí, un programa, com sempre, on ens comencem fent preguntes, com, per exemple, la protagonista del dia, de fet.
Ai, Joan, la política espanyola, que ahir va viure una jornada d'aquelles complicada, sacsejada, amb tres mocions de censura a Múrcia, Castella i Lleó i Madrid, on també es va voler activar el rellotge electoral a través de la signatura d'una convocatòria electoral.
De seguida en parlarem de tot plegat abans, però si treus el cap per la finestra...
Barcelona 10 graus, Lleida 3 graus, Girona 4 graus, Tarragona 7 graus i Andorra 5 graus.
Pujat una mica, no?
Sí, jo ho he notat.
Pujat
avui. Sí, no fa tan fred.
De què parlarem, va, avui en aquest programa?
Mira, doncs parlarem, com no podia ser d'una altra manera, ens volem assabentar què és el que ha passat, què és el que va passar ahir a la Comunitat de Madrid, també a Múrcia i a Castella i Lleó. Bé, doncs parlarem sobre aquesta tempesta d'eleccions anticipades que ahir es van començar a convocar des de Múrcia, on el PSOE i Ciutadans van pactar una moció de censura contra el govern popular. A Madrid, on Ayuso doncs, va decidir tirar pel dret, va dimitir un cop registrada una altra moció de censura, i Castella i Lleó, on també es va presentar moció de censura a un altre govern dels populars. En parlarem d'aquesta tempesta política avui en aquest programa, el politòleg Ernesto Pascual. A partir de les 9, Racó de l'Optimista amb Rafa Sanahuja, Carme Munté amb la seva avaluació, i és dijous, i per tant haurem de saludar Mireia del Pozo a 2:15 i a tot el seu equip, que ens portaran un nou plusvalua dones.
Recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp del programa, al WhatsApp de Ràdio Estel, al 663 99 30 62. 663 99 30 62. Què us ha semblat tota aquesta tempesta política, per exemple? O també què us va semblar el joc del Barça d'ahir, tot i perdre? 663 99 30 62. Obriu el WhatsApp i ens envieu una nota de veu. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant un dia com avui, Mercè?
Del colabrot que ja està servit. Primer, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, que decidia dissoldre l'Assemblea de Madrid, convocar eleccions anticipades. Tot seguit, els grups del PSOE i Més Madrid doncs, van respondre registrant dues mocions de censura contra la dirigent del Partit Popular. I, clar, tothom ens estarem preguntant què passarà, si és primer, no?, a l'ou o la gallina. Doncs serà qüestió, Joan, de comptar les hores.
Mira, és primer l'ou o la gallina? Ernesto Pascual. Ernesto Pascual avui ens ho dirà tot plat en aquesta casa.
El Procicat, Joan, que decideix avui sobre la mobilitat comarcal i l'obertura del comerç de cara a la setmana vinent. La situació epidèmica i la pressió hospitalària continuen millorant, això sí, a poc a casa nostra. I atenció a aquesta notícia. La noia que va acusar, no sé si te'n recordes, d'islamofòbia, el professor francès decapitat, ara confessa que va mentir.
Déu-n'hi-do.
De França arriben aquestes noves revelacions sobre el cas del professor Samuel Paty, que, recordem-ho, va ser assassinat arran, ara s'ha descobert d'una falsa acusació d'islamofòbia.
Sembla que ella no hi era ni a classe quan van succeir els fets. En fi, coses que no poden passar en societats civilitzades, en teoria, com la nostra. Gairebé 8 minuts que passen de les 8 del matí, i aquí em diu, Joan, és que a vegades dius massa les hores. I aquí m'ho diu. És que ens passem el dia, això, comptant les hores.
La vida.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Ella era Sara Roy i ens portava aquest Comptant les Hores, 10 minuts que passen de les 8 del matí, aquesta hora que nosaltres ens atem programa, com sempre, amb l'actualitat més destacada i aquest terrabastall polític i aquesta incertesa a Madrid després que la mesa de l'Assemblea, el Parlament Regional, ha admès a tràmit amb els vots de Ciutadans les mocions de censura que el PSOE i Més Madrid han presentat contra Isabel Díaz Ayuso, Mercè.
Sí, Joan, tot va començar ahir a Múrcia, a priori. El guió anava millorant el transcurs de les hores, traspassant l'acció a Madrid. Allà la presidenta Isabel Díaz Ayuso doncs, convocava eleccions i la mesa de l'Assemblea de Madrid la va ignorar i va tramitar les mocions de censura registrades posteriorment. Paral·lelament, Díaz Ayuso anunciava al migdia la convocatòria d'aquestes eleccions anticipades el dimarts 4 de maig.
Lo he visto y leído. Si no tomo esta decisión, Ciudadanos y el PSOE hubieran presentado una moción de censura. Quiero poner en manos de los madrileños precisamente eso, su futuro. No quiero que se lo arrebaten en los despachos sin que ellos hablen en las urnas.
La mesa, Joan, entenc que l'Assemblea no està dissolta perquè la convocatòria electoral no s'ha publicat encara en el butlletí oficial de la Comunitat de Madrid. I entra, doncs, en contradicció amb l'anunci que estàvem escoltant de l'avançament electoral per part de Díaz Ayuso. Escoltem ara, si et sembla, altres parts implicades. Primer, el portador del PSOE a l'Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, i després el vicepresident de la Comunitat de Madrid, que és Ignacio Aguado, qui carga contra Ayuso.
Nosotros tenemos que reaccionar, y así lo hacemos, proponiendo una moción de censura para poder hacer otro gobierno en Madrid, otra mayoría. Vamos a trabajar para lograr otras mayorías, para dar estabilidad.
De facto, rompe el acuerdo de gobierno firmado entre PP y Ciudadanos y rompe este acuerdo de forma unilateral por un capricho personal y electoral, seguramente inducido por su entorno.
Aguado, que és de Ciutadans. Ara mateix no queda clar, Joan, si es podran fer els comicis o no. La qüestió clau és qui ha estat abans, si les mocions de censura o bé el decret de les eleccions. Per tant, comptem les hores.
I abans de tot el que passava a la Comunitat de Madrid, deies, el terratrèmol polític va començar a Múrcia.
Sí, allà es va notar el primer sacseig. La presidenta madrilenya doncs, optava, com us estem explicant, per avançar els comicis per impedir que el que fins ara ha estat el seu soci de govern Ciutadans doncs, donés suport a la moció de censura del PSOE, tal com va passar el mateix dia, o sigui, ahir al matí, a Múrcia. Aquesta moció a Múrcia feia sacsejar el tauler polític de Madrid, també Joan, el de Castilla i Lleó, on també governen Ciutadans i el Partit Popular.
Déu-n'hi-do. La pregunta tot plegat, com acabarà tot?
Doncs mira, l'embolic podria acabar als tribunals i, com dèiem, comptant les hores. Miss Madrid, anem a fer una mica cronologia del temps. Miss Madrid registrava ahir la moció a la 1 i el PSOE ho feia a la 1:07. Segons fonts del govern madrileny, Díaz Ayuso firmava el decret de convocatòria electoral a les 12:25. A partir d'aquí, argumenten, la decisió queda decretada i qualsevol moció de censura, per tant, és posterior. Però no ha entès així la mesa de l'Assemblea, on el Partit Popular i Ciutadans i el PSOE tenen dos representants cadascun i Vox un. La mesa considera que no hi havia motiu per rebutjar l'admissió de les mocions perquè el decret electoral no està, com dèiem, en vigor fins que no es publiqui el butlletí oficial. Segons informa l'agència EFE, l'escrit sobre la dissolució de la cambra i la convocatòria d'eleccions entrava al registre general de l'Assemblea a les 4:10 de la tarda, quan ja havia acabat la reunió sobre les mocions de censura. En tot cas, l'Estatut d'Autonomia de Madrid estableix que la dissolució avançada de l'Assemblea i la conseqüent convocatòria d'eleccions per part de la presidència no estan permeses si s'està tramitant una moció de censura.
Ho dèiem, de tot plegat en parlarem avui amb el politòleg i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, Ernesto Pascual. Abans, però, també estan passant coses a casa nostra. El Procicat anunciarà avui si aixeca el confinament comarcal dilluns vinent o el següent, el 22 de març.
Així és, Joan. Es tracta d'una decisió meditada des de fa dies per donar aire als sectors més castigats per les restriccions de mobilitat i en un moment en què les dades epidemiològiques continuen a la baixa. El pla que el govern prepara per la Setmana Santa podria permetre la mobilitat interna dins de Catalunya amb una certa llibertat, segons algunes fonts, de dilluns a divendres. En canvi, el confinament perimetral de tot Catalunya es mantindrà després que ho hagin pactat totes les comunitats autònomes amb el Ministeri de Sanitat. El Procicat, doncs, d'aquest dijous també tindrà sobre la taula aixecar el tancament dels comerços no essencials els caps de setmana. En tot cas, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, explicava ahir que les mesures per Setmana Santa seran d'obligat compliment per totes les comunitats i que el toc de queda nocturn serà a les 11, com a màxim.
Aquellas referidas a la movilidad, a la limitación de la movilidad territorial, por tanto, se procede al cierre perimetral a nivel autonómico en este país, no siendo de aplicación a las comunidades autónomas de Canarias y Baleares y estando limitada la entrada a estos territorios de Canarias y Baleares a los supuestos establecidos en el Real Decreto 926/20, que es el de estado de alarma, como ustedes saben, concretamente el artículo 5 del mismo. Segundo lugar, limitación de movilidad en horario nocturno. La redacción respecto a la movilidad quedaría de horario nocturno quedaría de la siguiente manera. Se limitará el derecho de movilidad nocturna como máximo a partir de las 23 horas hasta las 6 horas.
Es tracta, però, d'un acord de mínims i les comunitats que vulguin podran fixar-lo més d'hora. Catalunya ja ha confirmat que el toc de queda es mantindrà a les 10 de la nit. Les trobades només podran ser de 4 persones en espais públics i tancats i de 6 als oberts. I a les cases particulars, només persones convivents.
I per qui dubtés de si hi ha bones notícies al món durant aquesta època, doncs sí, també hi ha bones notícies al món i també surten de casa nostra. La vacuna catalana contra la sida obté els millors resultats fins ara en el VIH.
En un primer assaig clínic del fàrmac d'IrsiCaixa i Aelix, el 40% dels vacunats, Joan, ha aconseguit controlar el virus de la sida sense tractament durant 6 mesos. Hem de recordar que fa més de 30 anys que s'investiga una vacuna contra la sida i encara s'hi està ben lluny. Contrasta, doncs, amb la rapidesa, també, val a dir, amb què s'ha obtingut no una, sinó diverses vacunes contra la Covid.
Felicitats, doncs, a l'IrsiCaixa, al doctor Bonaventura Clotet i a la gran quantitat de l'equip que hi ha darrere d'una vacuna i d'un intent de vacuna com aquesta per la sida i el VIH, que ja seria hora de poder erradicar-lo d'una vegada i que treballen incansablement perquè això passi. 17 minuts que passen de les 8 del matí. A aquesta hora sapiguem l'estat de la xarxa viària catalana. Ens ho explica tot plegat Armand Maravall. Què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Matí de retencions habituals a la corona de Barcelona. Pel que fa a la pota sud, tenim 4 quilòmetres de retencions a la 2 a Cornellà, 2 quilòmetres de retencions a la C32 a l'altura de Sant Boi, tot això en sentit Barcelona. Va carregada l'AP7 al Papiol per enllaçar amb la D23, una carretera on hi ha retencions a Sant Just d'Esvern i Esplugues per entrar a la capital. També a l'AP7, però en sentit nord, hi ha 1 quilòmetre de retencions a l'altura de Barberà del Vallès. A la pota sud, retencions a la C31 a Badalona i la C58 congestionada a Montcada i Reixac en direcció a Barcelona i a Ripollet, 2 quilòmetres d'aturades per anar cap a Sabadell. Pel que fa a la ronda, retencions habituals en sentit Llobregat, a la litoral ja són 5 quilòmetres densos del Besòs a la Barceloneta, on també hi ha retencions en sentit nord, i a la B20 va molt congestionada a Santa Coloma per anar cap a la Trinitat, unes retencions que s'estenen fins a l'altura de Vall d'Hebron. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació del transport metropolità. Anem cap a Transmet. Xavi Torres, què tal? Bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives de moment. Això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Xavi. Nosaltres que continuem amb més informació, perquè quan falten menys de 2 dies per la Constitució del Parlament de Catalunya sorgit de les eleccions del 14 de febrer, Esquerra, Junts i la CUP continuen sense tancar un acord sobre la mesa.
En la segona reunió, tres bandes, Joan, aquest dimecres al Parlament, les negociacions entre totes tres formacions independentistes sembla que no ha avançat gaire. Sense acord a la vista, es manté la incògnita de la composició de la mesa del Parlament i qui en serà el president. La CUP, que proposa el diputat per Lleida, Pau Juvillà, per presidir la cambra, no veta cap nom dels partits independentistes per la presidència de la mesa i només exigeix que no sigui per al PSC.
I més baixes al Mobile. Nokia i Sony es sumen a Ericsson i no vindran a Barcelona.
Justifiquen l'absència per la situació de la pandèmia i per prioritzar la salut dels seus treballadors i clients.
Atenció també a això, perquè l'exgerent del Partit Popular acusa Luis Bárcenas d'haver-lo amenaçat i diu que a ell li va llançar un encenedor.
Així és, Joan. Ahir va continuar el judici per les obres de la seu de Gènova a l'Audiència Nacional amb la declaració de l'exgerent del partit, Cristóbal Páez, i assenyalava el mateix Páez a Luis Bárcenas, el que va ser responsable dels comptes, com la persona que controlava la caixa B dels populars.
Quien decidía lo que se pagaba, cuándo y cómo era Bárcenas. Jamás he visto el presupuesto, Jamás he tenido acceso a las cuentas, ni he sabido lo que hay en el banco.
Hem de dir també que Paez va reconèixer ahir que ell mateix va cobrar sobresous.
Un camió escortat pels Mossos d'Esquadra i carregat amb les últimes 42 de les 111 obres d'art originàries de les parròquies de la Franja de Ponent va sortir ahir al matí del Museu de Lleida en direcció al Museu Diocesà de Barbastre, Montsó, en compliment de l'execució provisional d'una sentència. Mercè.
Així és, bona part dels béns formaven part de l'exposició permanent de l'equipament lleidatà, com ara el frontal de Tresserra, l'arqueta de Buira o el fragment del retaule del naixement i l'epifania de Vinasset. El seu trasllat trenca, doncs, Joan, la unitat d'una col·lecció a més de 100 anys d'història i fa perdre, doncs, obres capdals per explicar la història de l'art a la Franja.
I l'escriptora Maria Barbal és el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural per reconèixer una persona per la seva obra literària o científica en llengua catalana i per la importància i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual.
Sí, el jurat destaca de Barbal, que ha sabut crear, doncs, un espai literari i una veu pròpia, un estil contingut també essencial que proporciona, doncs, a la seva prosa un gran to poètic, sempre al servei de la versemblança. El premi s'anunciava en un acte al Palau de la Música que havia de comptar amb la presència del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, que, recordem, doncs, fa dos dies va haver de tornar a entrar a la presó en ser-li revocat al tercer grau. Barbal és la setena dona que rep aquest reconeixement, que l'any passat va ser per al poeta Enric Casasses. Maria Barbal, de 71 anys, aquest reconeixement li arriba dos mesos després de rebre el premi Josep Pla per la novel·la Tàndem. Barbal, però, Joan, és coneguda sobretot per la seva primera novel·la, Pedra de Tartera, publicada l'any 1984, en què va guanyar el premi Joaquim Ruyra.
I també us expliquem a aquesta hora i des d'aquest programa que l'Arquebisbat de Barcelona i l'Hospital Clínic han arribat a un acord que farà possible la construcció per part d'aquest consorci sanitari d'un innovador centre de recerca sanitària i tecnològica, el Centre d'Innovació en Tecnologia Sanitària, el CATI. Els actuals terrenys que ocupa la parròquia de Sant Isidor, al carrer Comte d'Urgell, 176.
Sí, us expliquem. El nou equipament es pretén que sigui referent nacional i internacional, que posi en valor el coneixement i l'emprenedoria local i que, a més, acollir centres de recerca i desenvolupament de grans companyies referents del sector sanitari i tecnològic. Està previst, Joan, que la comunitat parroquial de Sant Isidor sigui acollida a l'església veïna de Sant Josep Oriol i així totes les persones que ho desitgin, doncs, puguin participar de l'activitat celebrativa i també pastoral que també té lloc, no?, en aquesta altra parròquia. L'acció social de la parròquia de Sant Isidor es traslladarà progressivament en d'altres esglésies del mateix districte de la ciutat.
I el mateix dia, la Conferència Episcopal Tarraconense i l'Ateneu Universitari Sant Pacià va celebrar, amb motiu de la festa de Sant Pacià, patró de l'Ateneu, un acte acadèmic commemoratiu del 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense de 1995.
Sí, a la jornada que va ser presidida per l'arcabisbe de Tarragona, president de la Tarraconense i vicegran canceller de l'Ateneu, Joan Planelles, hi van participar també Vincenzo Palla, president de la Pontifícia Acadèmia per la Vida, i alguns testimonis de l'esdeveniment conciliar, concretament Carles Soler Perdigó, bisbe emèrit de Girona i secretari del Concili, la carmelita Badruna, també Dolors Tribó, el professor de la Universitat de Barcelona, Jaume Dantí, i el degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Torra, com també el rector de l'Ateneu Sant Pacià, Armand Puig. Planelles, Joan, va destacar que el Concili Tarraconense va representar un moment àlgid de sinodalitat en la nostra Església dins l'intent d'aplicació a Catalunya del Concili Vaticà II. En aquesta línia, l'arcabisbe de Tarragona va afegir que el missatge final del Concili és, en definitiva, anar cap a l'Evangeli, tenir voluntat d'evangelització. Hem de dir que Vincenzo Palla va destacar en la seva intervenció que la sinodalitat és la correcta aplicació als nostres temps del Vaticà II.
I acabem, com sempre, amb esports, perquè el Barça s'acomiada de la Champions amb el cap ben alt, però, eh?
Sí. Sí, la veritat és que sí. El Barça, doncs, ahir va treure el seu orgull a París, però no va poder ser, no va poder remuntar contra el PSG. El resultat final, 1-1. El Barça, doncs, s'ha de dir que va ser molt superior al PSG i per ocasions, doncs, hauria pogut golejar fins i tot el conjunt de Mauricio Pochettino, però la falta de definició, doncs, va impedir una mica aquest miracle, doncs, que tots els culers esperaven. Mbappé, doncs, avançava els locals en un penal absurd de l'Englet i Messi, amb un golaç, doncs, empatava pels blaugranes.
24 minuts que passen de les 8 del matí, hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La situació meteorològica avui no ens aporta molts canvis respecte al temps estable i assolellat que vàrem tenir ahir a bona part de Catalunya. Això sí, amb la presència de núvols mitjos que ens acompanyaran al llarg del dia. Seran núvols molt poc importants que enterboliran una miqueta estones l'acció del sol, però vaja, serà un dia bàsicament assolellat a bona part de Catalunya. Les temperatures, les mínimes, es mantenen baixes. Ambient fred ara, primeres hores del matí, però temperatures diurnes en clar ascens. Avui màximes que ja podran sobrepassar lleugerament els 20 graus a molts punts de Catalunya. Màximes en general entre els 16 i els 20, 21 graus aproximadament. Per tant, cap a migdia un ambient força agradable. De cara a demà, esperem que augmenti una miqueta més la nuvolositat. Baixaran una mica les temperatures màximes. Per tant, avui serà segurament el dia més calorós o càlid de la setmana, per dir-ho d'alguna manera, o potser millor dir, el dia menys fred, perquè a partir de demà comencen a baixar les temperatures màximes. Demà, amb nuvolositat variable a la meitat nord de Catalunya, més clarianes, més sol cap al sud, ruixats de neu al Pirineu per damunt dels 1.800 metres, baixant fins als 1.200 de cara a la tarda vespre. Dissabte, moltes més clarianes, alguns núvols a la costa, sobretot dels dos extrems, núvols alts, algunes boires en començar al matí. I de cara a diumenge torna a augmentar una altra vegada la nuvolositat, sobretot a les comarques del Pirineu, on de cara a la tarda pot arribar a caure algun ruixat al vessant nord. Les temperatures, com dèiem, els propers dies, amb tendència a baixar.
Gràcies, Jordi. Ens explicava Jordi Miralles, Mercè, avui el dia més càlid de la setmana.
Imagina't.
Això està per baixar. Que bé.
Però baixen les temperatures, eh? Al
sí,
cap de setmana.
Sí, per això, que bé. Que bé pels que ens agrada el fred. Va, sapiguem també els actes importants que podrem gaudir un dia com avui arreu del territori català. Ens ho explica Berta Sacanell. Què tal, Berta? Bon dia.
Bon dia, Joan. Avui a les 10, el conseller d'Acció Exterior, Bernat Soler, encapçalarà la jornada de l'Associació Catalana de Municipis. També a 11:45, la consellera Ponsa presentarà el Pla de Reactivació de la Cultura Popular. D'altra banda, a les 12 del migdia, el conseller Samper i el secretari general de Salut, Marc Ramentol, informaran de la situació epidemiològica i de mobilitat a Catalunya per la Covid-19. I finalment, a les 12 del migdia, també Pere Aragonès donarà la benvinguda a l'acte sobre l'estat dels drets humans al món, amenaces i reptes de futur. Aquests són els actes previstos destacats per l'agenda política d'avui dijous.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Tots, en algun moment de la nostra vida, segur, hem hagut de fer front a alguna endevinalla que algú ens ha plantificat al davant. De fet, de petits, el joc de les endevinalles ha acabat formant part dels hàbits tradicionals de les famílies. Avui jugarem a les endevinalles.
L'aigua i la tradició.
I és que en l'univers de les endevinalles, com en gairebé tots els ordres de la vida, l'aigua hi té un paper destacat. I heu pensat algun cop les moltes vegades en què l'aigua apareix en aquests intrigants plantejaments de les endevinalles? Dos exemples. Encara que no sóc peix, dins de l'aigua sempre estic. I cantant estic contenta, així que arriba la nit. Penseu-hi una mica. I una altra. No sóc cargol ni voler, i la pluja em fa sortir. Si cau aigua m'estarrufo, si fa sol, estic pensit. Ara estic dubtós de si dir-vos les solucions o deixar-vos que hi penseu una mica. I crec que aquesta segona és la millor opció. Penseu-hi. Segur que barrinant, trobareu les dues respostes.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
¿Todavía no has hecho testamento? No esperes a que sea demasiado tarde.
Los testamentos no se improvisan, hay que diseñarlos con tiempo. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93-443-3040.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Tot Sardana, un programa per enaltir, preservar i difondre la dansa nacional de Catalunya, cada diumenge de 9 a 2 quarts 11 del matí a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Ràdio Estel.
Minut i mig que passa de 8:45 del matí, aquesta hora que volem anar cap al quiosc per saber el que diuen les portades més llegides del país. Mercè, ens preguntem, doncs, a aquesta hora, això, sí. Què hi diuen les portades més llegides del país? Comencem precisament per La Vanguardia.
Doncs La Vanguardia, Joan, opina que Ciutadans trenca amb el Partit Popular i provoca un terratrèmol a Madrid i altres autonomies. El País, Ciudadanos, trenca amb el tauler i diu que al cap i a la fi aquesta aliança del Partit Popular i Ciutadans que es trenca a Múrcia, doncs desbarata doncs, el mapa polític, ara ho diem bé, de tota Espanya. El Periódico, sisma a la dreta després del gir de Ciutadans. El Punt Avui, diu terratrèmol polític a l'Estat pel tancament entre Partit Popular i Ciutadans i en portada avui aquesta primera imatge, la de Maria Barbal, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. També al diari Ara veiem a Maria Barbal amb aquest Premi a la Perseverança i el diari Ara titula La guerra Partit Popular i Ciutadans fa esclatar el govern d'Ayuso.
Canviem, però, de país, també anem cap al Periòdic d'Andorra.
Així és, la vacunació de majors de 60 anys comença a partir de demà. Els locals d'oci nocturn també podran obrir a les mateixes condicions que existeixen pels bars, això a Andorra.
Portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Doncs mira, diari de Girona, llegim que una jove de la ciutat de Girona ha denunciat a les xarxes socials que una motocicleta la va perseguir quan anava en bicicleta i la va acabant embestint. La noia ha penjat a les últimes hores un vídeo a Twitter, Joan, on explica el seu cas i fa una crida per intentar localitzar testimonis. La jove relata que l'atropellament va tenir lloc el dia 1 de març, poc abans de les 7 del matí. Ella anava cap a treballar i pedalava pel carrer Santa Eugènia. A La Mañana, des de Lleida, llegim que surten del Museu de Lleida les últimes 42 obres d'art originàries de les parròquies de la Franja cap a Barbastre. Bona part dels béns formaven part de l'exposició permanent de l'equipament lleidatà. A Tarragona, diari Més, un empresari projecta un resort d'inspiració romana a Creixell. Val la pena veure les imatges. I a Regió 7, l'Ajuntament de Manresa tanca el 2020 amb números positius. El superàvit real és de 1,4 milions i 1,2 dels quals per la liquidació estatal del 2018.
I ja ho sabeu, marca d'aquesta casa portades dels diaris digitals religiosos.
Catalunya Cristiana, llegim avui que el papa diu que vol saber qui ven armes als terroristes de l'Iraq. En la primera audiència general després de la visita a aquest país, recorda que el repte, sobretot per llocs en conflicte, és la fraternitat. A Flama.info llegim l'arcabisbat de Barcelona ha cedit a l'Hospital l'Hospital Clínic, doncs, aquest espai per fer un nou centre de recerca sanitària. A Religión Digital, que el Papa Francesc ha criticat els que acaparen vacunes i se centren en la propietat intel·lectual, al recolzar la comanda del Comitè Panamericà de Jutges que encapçala l'argentí Andrés Gallardo. A Vida Nova llegim que més de la meitat dels catalans no es consideren religiosos. El baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat creat i elaborat, volíem dir, per la Generalitat, revela que el 54,6% de la població de Catalunya afirma que no té creences religioses. No obstant això, malgrat això, Joan, en un comunicat de la Conselleria de Justícia, la Generalitat ha matisat que aquesta xifra apunta únicament al fet de la creença o la pràctica d'alguna religió, però que no obstant això, com dèiem, malgrat això, el 71% dels catalans s'identifica amb alguna d'elles, ja sigui per motius de fe o culturals.
Gràcies, Mercè. 8:35, l'entrevista del dia.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, quin embolic polític des d'ahir al matí. Ahir tres anuncis de moció de censura van acabar provocant dimissions i convocatòries d'eleccions. Primer a Múrcia, després a Madrid, després a Castella i Lleó, on encara, a Madrid, per cert, no queda clar si el registre de la moció de censura passa per davant de la convocatòria d'eleccions d'Isabel Díaz Ayuso. Tot plegat amb tres partits com a protagonista. El Partit Socialista Obrer Espanyol, que va interposar moció de censura en els tres casos, el Partit Popular i Ciutadans, que també se'n va desvincular en alguns dels casos del seu govern amb els populars. En volem parlar de tot plegat amb el politòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, Ernesto Pascual. Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Molt bon dia, Joan.
Senyor Pascual, com s'explica el que va passar ahir a Múrcia, Castella i Lleó i Madrid?
Bé, des de fa un temps, Inés Arrimadas volia donar un canvi a l'orientació de Ciutadans. Jo crec que les eleccions catalanes ja han precipitat aquest gir. El que passa és que aquest tipus de moviments dins de l'escala ideològica tenen un cost a curt plaç i són més admissibles a llarg plaç. Per això ella volia començar dos anys abans del proper cicle electoral a variar la imatge per intentar dir que Ciutadans ja no és un partit tan pròxim a la dreta o vol competir amb el PP, sinó que realment és un partit més centrat. I l'opció era mostrar-se com capaç de pactar tant amb uns, el PP, com amb altres, com el PSOE. No?
Perquè això pot anar corrent per altres comunitats i ciutats on hi hagi pacte, o hauríem d'entendre que s'ha aturat aquí?
Bé, jo crec que la idea de Ciutadans, en principi, era mantenir un tauler en el qual només un escac, el de Múrcia, cauria, no? Per què? Perquè així reforçaven aquesta imatge de partit central que és capaç de pactar amb el PP i com en el PSOE. En el cas de Múrcia, la justificació era la corrupció, que és un eix central del naixement de la nova política. La corrupció és un eix central del naixement de Ciutadans. I, a més, que el PP estava en mans de Vox i que ells no volien caminar amb Vox. Bé, això és un plantejament políticament correcte, però el problema és que s'han calculat quins són els moviments dels altres. Sí. I en aquest cas hi han dues possibilitats. A, no ho havien calculat, la reacció d'Ayuso, i això queda molt malament en l'estratègia política de Ciutadans, o porta l'estratègia política de Ciutadans, o bé, ho sabien o ho podien haver plantejat, però també és veritat que Inés Arrimadas té un poder institucional no molt fort dintre del partit, és a dir, no controla totes les instàncies del partit, i això vol dir que probablement Aguado i Bellacís a lo millor van ser consultats però no estaven d'acord, i el que és claríssim és que Castella i Lleó, la branca de Ciutadans a Castella i Lleó, no estaria per aquesta feina, perquè han sortit amb una entrevista o amb una conferència conjunta amb el president de Castilla i Lleó, no?, que és del PP. O sigui que, o bé, no s'havia calculat, i això diu poc de l'estratègia política de qui mana Ciutadans, o bé no té força suficient per implantar aquesta estratègia a tot arreu.
Ara ens parlava Ernesto Pascual precisament d'aquest intent de canvi de rumb de Ciutadans, d'aquestes jugades que entenc que és el partit que podria sortir més malparat. Després tot està per veure amb unes eleccions, però és el partit que podria estar sortir més malparat de tot plegat, perquè hem d'entendre això més com un pols entre partits hegemònics?
Jo crec que no és ben bé un pols entre la dreta, com s'està dient, sinó a l'intent real i ambiciós, però torno a repetir, això, el votant que pot haver un partit el té situat en un lloc. Desplaça en un lloc que els politòlegs utilitzem a una escala de l'1 al 10, no? D'esquerra i dreta. Ciutadans havia nascut, fins i tot, s'havia dit, com socialdemocràcia en un moment determinat. És a dir, va néixer, per entendre'ns, competint amb el PSOE, el 4, el 5 i tal. Després va començar a dir que era un partit liberal, no? I es va situar, es va anar desplaçant, amb la impressió que els votants tenim d'ell, al 5-6. I finalment, en l'última etapa d'Albert Rivera, va competir per a l'espectre de dreta, i això el va arribar a situar en el 6 i mig, en el 7, és a dir, en les posicions del PP, que habitualment està entre el 7 i el 8. Clar, després sorgeix Bosch que fa que el PP torni a desplaçar-se cap al centre, no? Bueno, durant un primer període competeix amb Vox, però ara sembla que es vol desplaçar cap al centre, i el que volia Ciutadans és mostrar-se com, ja no com un partit de dreta a dreta, sinó com un partit tornar a ser liberal de centre, i dins del liberalisme hi ha molts tipus de liberalisme, un liberalisme progressista que pot arribar a pactar amb la dreta, amb l'esquerra, però també amb la dreta, no? Amb lo social, per entendre'ns, en l'esquerra, en lo econòmic, probablement amb la dreta, no? I aquest canvi, si es produeix a 2-3 anys vista de la propera elecció i es fa poc a poc i es fonamenta amb un discurs i amb una narrativa molt forta, el votant el pot entendre. Clar, què ha passat? Que això ha sigut, que aquesta estratègia ha fallat, perquè això tenia sentit si es fa a Múrcia però es continua governant a Madrid. Però de cop i volta tot esclata i aleshores ja posa Ciutadans en una posició en la que els seus votants poden no entendre aquest moviment, no?
Parlem també del Partit Popular i del cas de Madrid. El cas de Madrid ahir em sembla paradigmàtic. La cosa es complica molt més, perquè ara està per veure si prosperen, entenc, les mocions de censura de Más Madrid d'Iñigo Errejón i del PSOE de Gabilondo, o el decret de convocatòria d'eleccions que va signar Díaz Ayuso, i això podria acabar als tribunals, no?
Això acabarà als tribunals. A veure, la llei, que és una llei firmada per Leguina i que només té dos articles, perquè en el moment de fer l'Estatut d'Autonomia de Madrid no es va voler posar la dissolució de les càmeres per part del president. Per què no es va voler posar? Perquè, en teoria, totes les autonomies havien d'anar a l'hora, no?, a fer les eleccions. Això es va trencar amb el País Basc, amb Catalunya i amb Andalusia, i Madrid, Leguina, va reformar i va posar una llei de dos articles que diu, en una d'elles diu que s'ha de prendre un acord en el Consell de Govern de l'Assemblea de Madrid i que aquest acord no es pot prendre si hi ha una moció de censura. I a la següent diu que l'altre article diu que això té validesa jurídica quan es publica en el boletí oficial de la Comunitat de Madrid. Són dos temes diferents. Evidentment, cap llei entra en vigor si no està publicada, o cap decret, com és el cas de la convocatòria d'eleccions, però, per una altra part, està molt clar que l'esperit de la llei, des del meu punt de vista, l'esperit de la llei el que diu és que la importància és l'acord, i, òbviament, és necessari primer un acord i després publicar la llei. Una cosa diferent, i en aquest aspecte, per mi, les maniobres de la moció de censura serien filibusterisme polític, no? Un impediment, perquè, clar, de facto, si la interpretació és aquesta que fan PSOE i Más Madrid, seria impossible dissoldre les càmeres anticipadament per part del president, perquè en el moment en què firmés a l'acord, anirien ràpidament i posarien la moció de censura, no? Que és el que ha passat ara. Ara, només hi ha una explicació, que sembla que és la que l'acord es va prendre a les 12 del matí, que les mocions es van registrar a la 1 del matí, però que administrativament Ayuso va cometre, o l'equip d'Ayuso va cometre una errada molt grossa, i és que no van entrar aquest acord al registre i el decret al registre fins les 4 de la tarda. Si això és així, les mocions de censura podrien ser vàlides, perquè aleshores sí que estarien presentades abans que l'acord mateix, no? Però si no és així, des del meu punt de vista, hi haurà eleccions. En tot cas, i contestant a el que m'has demanat després de l'explicació, això anirà en un contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Madrid per variar, és a dir, cada vegada més Madrid sembla Catalunya.
La jugada de Díaz Ayuso, més enllà de tot plegat, esclar, fa molt poc de les eleccions catalanes i tots en som conscients que... perdoneu, que Pablo Casado va venir a Catalunya i va mostrar un to molt més moderat. Per tant, la jugada de Díaz Ayuso és desbancar Pablo Casado, que darrerament ha volgut marcar aquesta línia més moderada del partit?
Aquesta és la segona lectura. Veus, ara tu mateix dius que Casado es va moderar moltíssim, no? O sigui, estava dient, bueno, ja deixem de competir contra Vox i anem a competir per als vots de Ciutadans, no? I és l'esquema. Anem cap al centre, perquè el centre és el que ha donat a Aznar, a Rajoy, les majories, no? Bé, què passa? Aquesta és la segona lectura que es pot fer. Díaz Ayuso trenca, perquè és indubtable que és un vers lliure, que és un vers molt més faes que Casado, o sigui, Aznar li dona el vistiplau a Casado, però Casado, des del punt de vista d'Aznar, com hem vist en les últimes declaracions, li ha sortit rara, no?, com les ranes d'Aguirre. Doncs, en aquests moments, més faes és Ayuso, és a dir, més disposada a parlar amb Vox, en un discurs trumpista en molts aspectes, un populisme de dretes moderat, però un populisme, i la segona lectura que es pot fer de tot això és que la maniobra d'Ayuso no només és per assegurar-se això, sinó per... clar, ara l'escenari per Casado és si guanya Madrid, guanya Ayuso, si es perd Madrid, perd el Partit Popular. O sigui que sí, això és un problema per Casado amb una posició... jo dubto, sincerament, que Casado hagi donat el vistiplau a aquesta convocatòria d'Ayuso a Madrid.
Si ens estem fixant en el cas del Partit Popular i en com aquesta política és també una política interna de partits, en quina posició queda, doncs, el partit, a dins del Partit Popular, Núñez Feijóo, que recordem que fa temps que està escalfant a la banqueta en termes esportius?
Aquest és, clar, és l'eter candidat, i ahir es donava una situació un tant irònica, no?, que és que el secretari d'Organització del Partit Socialista Obrer Espanyol, el ministre Ábalos, estava en un acte amb Núñez Feijóo en el moment en el que esclatava tot aquest afer, no? I ho dic perquè... no sé quins comentaris es farien en aquell moment, perquè Núñez Feijóo, evidentment, és l'etern aspirant. Què pot passar? Que Núñez Feijóo, davant d'això, estigui acaronant un gatet i dient, bueno, espero com van els resultats. En tot cas, com he dit, si guanya Ayuso, es qüestionarà molt el lideratge de Casado, però aleshores jo puc presentar-me allà i dir que jo sí que reformaré el partit perquè la Ayuso no es pot presentar a nivell nacional i jo sí que em puc presentar a nivell nacional. No?
Una mica la sensació de que quan ho va deixar Rajoy, Núñez Feijóo semblava això, no?, que caronés una mica el gatet, no?
Sí, el que passa és que jo crec que ell volia, igual que la Susana Díez al Partit Socialista, no volia sotmetre's a primàries, no volia una elecció entre els candidats, no volia dividir el seu lideratge. Mm-hmm. Els líders que es pensen que tenen aquest dret normalment volen ser aclamats, aclamats, sense... I jo crec que aquesta és... Núñez Feijóo, penso que es presentarà al partit si veu que hi ha unanimitat entorn a la seva figura, no? Potser sempre surt un candidat free rider, no? Algú que no, ningú espera, però ja se sap que aquell no comptarà amb el recolzament de ningú. Aleshores, jo crec que és aquesta la posició de Núñez Feijóo, esperar fins que allò estigui ja desmembrat del tot i que les élites del partit, però també els afiliats, lo aclamin com a única solució al desgavell que s'està produint. No?
Parlàvem d'aquestes vies i divisions internes dins de cada partit. Deixa'm preguntar-te finalment, Ernesto, si això es tradueix finalment en una lluita... Esclar, darrere de líders sempre hi ha un ombra poderosa. Darrere de tot plegat hi ha una lluita entre Miguel Ángel Rodríguez i Iván Redondo?
Sembla ser, no? El que passa és que també tendim a la mitologia, no?, en molts aspectes. És indubtable que els dos estan proporcionant noves eines o estan traslladant la política espanyola a sectors més pròxims de la política americana en comunicació, i ho dic per com comunica Ayuso i com comunica ara la presidència del govern, amb l'acte aquell de les pistoles i les excavadores i tothom posat allà. Allò és un acte fet a Amèrica segur, eh? O sigui, és una escenografia...
És la campanya permanent, no?
Sí, sí, és una campanya permanent i estem en campanya permanent. Això el que impossibilita és, A, polítiques de llarg plaç, B, consolidació de lideratges, no? I per tant... És veritat que és una lluita en aquest aspecte que, de moment, el que afavoreix, indubtablement, és que Pedro Sánchez... perquè durant molts... durant aquests dos anys jo he participat en entrevistes, tertúlies i tal, mm-hmm. Sempre deien el mateix. Quan durarà PSOE-Podemos? Pues PSOE-Podemos durarà... I jo repetia, PSOE-Podemos durarà més que la dreta. I la gent em mirava estranyat, però és que és veritat. És a dir, ells, els dos, ja tenen aprovats pressupostos i es poden discutir sobre coses socials, donar imatges com la que vam veure l'altre dia a Europa, etcètera, etcètera. Però cap dels dos, realment, fins que Sánchez no tingui la idea de dir ara convoco eleccions perquè em va bé, en aquell moment trencarà el pacte, però de moment cap dels dos té... necessitat de trencar aquest pacte. En canvi, la dreta està en una pugna de lideratges molt gran i també en una pugna entre ells, entre Vox, Ciutadans, PP. I això fa que la inestabilitat... En aquest aspecte, si em demanes qui està guanyant ara en aquest lideratge comunicatiu i d'estratègia política, pues, des del meu punt de vista, indubtablement, Miguel Ángel Rodríguez està guanyant els assessors de Casado, però Iván Redondo està manegant el tauler més gran, que és el tauler d'escacs espanyol, per dir-ho així. No?
Tot em fa entendre i preveure que en tornarem a parlar de tot plegat més aviat del que pensem. Ernesto Pascual, politòleg i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona, moltíssimes gràcies per entrar un dia més en aquest programa i posar-hi llum sobre tot plegat.
A vosaltres per la confiança.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Bon dia, adéu, una abraçada.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protet Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protet Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ara, des del web de La Meva Salut, pots actualitzar les teves dades de contacte, com el número de telèfon, el mòbil i l'adreça electrònica, per poder rebre tota la informació mèdica necessària. Per exemple, sobre la convocatòria de la vacuna contra la Covid-19. Si encara no t'has donat d'alta, fes-ho ara a lamevasalut.gencat.cat. Salut. Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel.
Freqüència modulada.
Moi, je joue.
5 minuts i arribarem a les 9 del matí. Abans d'arribar-hi, posem un somriure també a aquest matí, perquè ens torna a visitar Mercè Raga. Què tal? Bon dia de nou.
Què tal, Joan Trias?
Què ens portes avui a aquesta freqüència modulada?
Doncs vinga, Cuba.
Toma ja. Toma ja. Què és això?
Això és Pablo López. És Pablo López amb aquesta potència. De fet, és un cantant que és bastant potent, no? Quan canta, té aquesta força, no?, que li surt de dins. Pablo, sí, López, que és de Màlaga. Avui és el seu aniversari i fa 37 anys.
Mira, moltes felicitats, doncs.
Vinga. Doncs seguim felicitant avui a Andrés Belencoso. Saps qui és? No.
Ara no m'ha dit el nom de tenista.
Té pinta una mica de tenista.
Sí?
No, però és un dels homes més impressionants.
Preuats. Sí. Fas cara d'homes preuats.
Exacte. M'has encertat la cara. Té 43 anys, és de Tossa de Mar, Joan. És un model català que es va fer famós per haver,
sí,
participat, saps qui és?
Que va treure un gelat, aquest.
Va treure un gelat, sí, crec que sí, no? Que va participar, sí, sí, en alguna campanya.
El Belencoso, és
el Belencoso. Sí, sí. Doncs mira, ha participat amb Chanel, Louis Vuitton, bé, amb tots els grans. Amb qui, amb aquesta campanya, Louis Vuitton, doncs va protagonitzar aquesta campanya al costat de Jennifer López el 2003, Andrés Belencoso. Avui també fa anys. I també, vinga, va, anem a repassar altres felicitacions que hem de fer avui. Doncs avui fa anys, ni més ni menys, que el magnat de la comunicació, fa 90 anys, Rupert Murdoch. Uh-huh. Vicky Martínez Berrocal, dissenyadora, que en fa 48.
Déu-n'hi-do.
I Fernando Guillén Cuerpo... Cuerpo, no. Ja estic pensant al Belencoso.
S'està ficant en un jardí sola, que després Cuervo ve Rafa Sanahuja. No,
ja. Cuervo, 58 anys. D'acord? I vinga, va, ara sí que ens posem més serios, perquè un dia com avui... Mira, La oreja de Van Gogh, aquesta cançó que estem escoltant, es diu Jueves, ens marca que avui fa 17 anys de l'11M, dels atemptats, i encara que aquesta cançó, doncs, va ser estrenada com a senzill, Joan va comptar amb un vídeo, no va ser promocionada com a tal, però la cançó només va ser llançada com a tal per recaptar beneficis per l'associació de l'11M pels afectats de terrorisme.
Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de.
encuentro la cara. Gracias a mis manos me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia a tothom. Terrabastall polític, incertesa a Madrid després que la mesa de l'Assemblea al Parlament Regional ha admès a tràmit amb els vots de Ciutadans les mocions de censura que el PSOE i Més Madrid doncs, han presentat contra Isabel Díaz Ayuso. Recordem que ahir mateix Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, va convocar noves eleccions pel proper 4 de maig. I avui també us expliquem que el Tribunal Europeu dels Drets Humans es pronunciarà aquest dijous sobre dues demandes contra Espanya. Una d'elles relativa a indemnitzacions a víctimes de terrorisme. El cas es refereix a la negativa de les autoritats espanyoles d'augmentar la indemnització a diversos demandants per la mort de familiars seus en un atemptat perquè presumptament havien format part d'una organització terrorista. I avui també és notícia que el Procicat decideix avui mateix sobre la mobilitat comarcal i l'obertura del comerç de cara a la propera setmana. La situació epidèmica i la pressió hospitalària continuen millorant a poc a casa nostra. I també és notícia avui que la vacuna catalana contra la sida ha obtingut els millors resultats fins ara en el VIH. En un primer assaig clínic del fàrmac d'IrsiCaixa i a Elix, el 40% dels vacunats ha aconseguit controlar el virus de la sida sense tractament durant 6 mesos. I ho recordem, un dia més en clau cultural que l'escriptora Maria Barbal és el 53è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural per reconèixer una persona per la seva obra literària o científica en llengua catalana i també per la importància i l'exemplaritat de la seva tasca intel·lectual. I acabem explicant-vos que l'Arquebisbat de Barcelona i l'Hospital Clínic han arribat a un acord que farà possible la construcció per part d'aquest consorci sanitari d'un innovador centre de recerca sanitària i també tecnològica. Fins aquí la informació, com sempre ens actualitzarem, ja d'aquí una hora, quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
Enamorar-se no sempre és senzill i fàcil com voldria.
Cada dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, un programa dedicat íntegrament a les havaneres i al cant de taverna. Recuperarem grups legendaris i també us oferirem altres actuals. No faltaran les peces clàssiques, però també en coneixerem de noves i aquests continguts afegirem l'actualitat havanerística i les novetats discogràfiques i tot això amb el nostre segell de catalanitat. Recordeu, dissabte a les 9 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel, amb en Gerard Carrión. Us hi esperem.
Contagi, amics, família, nervis, feina, confinament, tristesa, notícies, xifres, descontrol, vacuna, preguntes, angoixa. Sense adonar-me'n, la meva salut mental es va debilitar, fins que vaig demanar ajuda.
La crisi de la Covid-19 comporta temps difícils per tothom. Si no estàs bé, demana ajuda. I tu com estàs? Parlem de salut mental a jotampocestigbé.cat, obertament.
Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a Laboratorios Maen Punès o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo durant tot el 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, els doctors de l'espai resoldran les teves preguntes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Apunta 93 409 27 71 o 93 409 27 72. De dilluns a dijous a 12:15 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. L'avaluació de la Munté.
5 minuts que passen de les 9 del matí. Ens ho comentava Mercè Raga per acabar aquesta primera hora d'aquest matí. Avui també recordem aquelles víctimes de l'11M malaurat. Just ara ha començat ja l'acte de reconeixement, de memòria de les víctimes d'aquell atemptat amb el govern en ple de la Comunitat de Madrid, un govern que també està en crisi política. Bé, ara sí, com cada dijous en aquest programa, la cap de redacció de Catalunya Cristiana, ja ho sabeu, Carme Munté, que ens porta la seva particular avaluació sobre l'actualitat. Carme Munté, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan, com anem?
Sembla que no hi ja ha passat una setmana.
Sí, passa el temps volant. Els dies són llargs, però el temps passa volant.
Déu-n'hi-do. Em quedo amb aquesta frase, Carme Munté, els dies són llargs, sí, però el temps passa volant. Aquí suspenem avui.
T'he d'avisar que no parlaré ni de Madrid ni del Barça.
Em sembla bé.
Amb això ja quedes avisat.
Perquè avui tot és Madrid i Barça, eh?
Sí, correcte. Mira, suspenc l'espoli, deixem dir-ho així, perpetrat al Museu Diocesà de Lleida, que recordem que va culminar ahir amb aquest lliurament del darrer lot dels 111 béns reclamats per part del bisbat de Barbastre Montsó. Les darreres 42 obres van sortir ahir, les veiem a les imatges, en camions, camí del Museu Diocesà de Barbastre. I deixem dir, Joan, que recordem que aquest litigi per l'art de la Franja arrenca l'any 1995, quan el Vaticà va segregar les parròquies de la Franja de Ponent del bisbat de Lleida. Per tant, arrosseguem més de 25 anys de litigis que, com dèiem, culminaven ahir amb aquesta entrega d'aquestes 42 obres, però que tampoc no és el final, perquè des de Catalunya doncs, també ja s'ha dit que el que es vol és portar-ho a la justícia europea. Mm. De fet, jo crec que tota la meva trajectòria a Catalunya Cristiana, que serien doncs, tots aquests anys que porto, han estat també doncs, marcats per aquest litigi, perquè, evidentment, doncs, tractant-se a més de dues diòcesis, doncs, com eren Lleida, com eren Barbastre, aquest tema doncs, que afectava doncs, patrimoni religiós, que tenia els bisbes, recordem el paper que va fer el bisbe Ciuraneta amb aquest tema de l'art, també el de l'actual El Salvador Jiménez. Per tant, ho hem seguit molt de prop. I una mica de conclusió, el que sap greu d'aquesta situació és, d'una banda, aquest perillós precedent que estableix. Tinguem en compte que s'han abocat també moltes mentides contra la figura del bisbe Josep Meseguer, tindant-lo gairebé de lladre, quan en realitat el que hi ha proves documentals, com són el dietari del bisbe, factures, correspondència, llibres de la secretaria del bisbat i altres documents que acrediten que el que va fer el bisbe Josep Meseguer, recordem, fundador del Museu Diocesà l'any 1983, perdona, 1893, no quadrava la data, doncs el que va ser recuperar aquestes obres que estaven en desús, que estaven arraconades, les va portar al que era doncs, a Lleida, al cap i casal de la diòcesi de Lleida, i les va recuperar, les va mantenir, i a més, o bé les va pagar, o bé a canvi es va fer alguna permuta, per tant, hi ha tots els documents que acrediten doncs, aquesta propietat, i a més, tota aquesta conservació que s'ha fet al llarg de tots aquests anys. I clar, una de les coses que el Salvador Jiménez ahir ho deia, perquè ell també hi era, el bisbe de Lleida, en aquest moment doncs, en què marxaven aquestes darreres obres, era el que més li havia sabut creu, era això, que s'hagués tillat de lladre al bisbe Meseguer i recordava doncs, aquests documents històrics que avalen la tasca que va fer.
tot recordant una entrevista que feien fa uns quants mesos a un altre gran periodista que ha tractat molt bé i escrupolosament i històricament el fet de Sixena, Francesc Canosa. Vam parlar amb ells fa uns mesos i ens ho recordava, això. Deixa'm dir que no han volgut expoliar un museu, com deies, Carme, sinó que han volgut esborrar la memòria i que amb això no podran mai, gràcies a la dignitat que ahir es va demostrar dels treballadors i les treballadores del Museu de Lleida. I punt. I punt.
Sí, sí. Sí, sí, sí. I de fet, al final, estem parlant també d'obres que han estat mantingudes, conservades, pagades, podem dir, per un museu, en aquest cas el Museu de Lleida, i arriben a un altre museu, doncs, totalment de franc, no? També és una mica injust des d'aquest punt de vista. I el que dèiem és això, aquest precedent perillós. Perquè, de fet, ahir ja llegíem que el bisbat d'Osca iniciarà els procediments legals per tal de recuperar els béns que actualment es troben exposats al Museu de Lleida un cop que l'estratègia seguida per Barbastre ha estat efectiva. Clar, és a dir...
És que ara, perquè no ens imaginem Egipte demanant tres quarts parts del British Museum, per exemple.
Sí, sí.
És que, clar...
El que passa és que és aquest sentiment que tenim una mica tots ja d'humiliació i de que en Catalunya tothom hi pot, no? Mm. I és així, una mica la sensació que tenim. No sé si ho comparteixes.
I tant. Va, necessita millorar.
Ara, necessita millorar també altres dades. Càritas Barcelona, que feia públiques ahir, ara que fa un any de l'inici de la pandèmia, unes dades dramàtiques de l'emergència social que estem vivint. 5.500 persones ateses per Càritas Barcelona viuen en llars sense cap ingrés, gairebé tres vegades més que abans de la pandèmia. Això al final es tradueix en prop de 17.500 persones en situació de pobresa severa. Uh-huh. I com explica el director de Càritas Barcelona, Salvador Busquets, vol dir pobresa severa, vol dir que són persones soles que viuen al mes amb menys de 440 euros o parelles amb dos fills que viuen amb menys de 930 euros al mes. I explicava Salvador Busquets, doncs, que són situacions que diàriament atenen els professionals i voluntaris de Càritas i que observem amb impotència com persones amb una pensió o una feina no tenen prou recursos per arribar a final de mes. I malgrat aquesta complicada situació, Càritas doncs, ha impulsat aquesta campanya que es diu Gràcies, perquè el que vol fer és agrair suport de particulars, també d'empreses, d'institucions que ajuden econòmicament o amb el seu temps com a voluntaris o com a col·laboradors doncs, en la tasca que du a terme Càritas Barcelona i podem fer extrapolable, evidentment, al conjunt de les Càritas de casa nostra. Gairebé 7.500 persones van fer un donatiu a l'entitat durant el 2020, cosa que representa gairebé el doble de persones que l'any 2019. Tenint en compte, que això ho recordem moltes vegades, que més del 80% del pressupost anual de Càritas prové de fonts privades, doncs realment és molt important i molt important fer extensiu doncs, aquest agraïment a tantes persones, com dèiem, empreses i institucions que donen temps, diners a la tasca que fa Càritas per ajudar en aquesta emergència social que ha deixat a l'emergència sanitària.
Jo tampoc em cansaré mai, també ho hem tractat molt aquest programa, també ho heu tractat molt, evidentment, com no podia ser d'altra manera, el Catalunya Cristiana. Jo no em cansaré mai d'agrair la feina, la feinada ingent que fan els voluntaris d'aquest país, un cos de voluntariat espectacular, Carme?
Sí, sí, correcte, sí, sí. Hem donat també, sí, fem aquest agraïment, doncs ens sumem amb aquest agraïment de Càritas a tantes persones voluntàries, no?, que donen el seu temps, que al final doncs, és molt més que a vegades fer un donatiu. No?
Progressa adequadament.
Mira, bones notícies. Escolta, Joan, aviat podrem moure'ns lliurement per Catalunya. I això realment és una molt bona notícia. Podrem anar a visitar la família, podrem anar al poble, podrem sortir de cap de setmana. Cal dir que nosaltres, que som del Priorat, vam sortir amb el temporal Filomena, ho vam deixar tot nevat. I tornarem, que estarem ja als inicis de la primavera.
Sí que és veritat, Carme, que tots en tenim moltes ganes, però no sé si estaràs d'acord també amb això. Jo començo a no entendre res, ja. És a dir, sortíem de l'estiu amb uns números que tot ens feia pensar que havíem de vigilar molt, i no vam vigilar molt. Tots parlàvem allò de contenció, i aquí no es contenia ningú. Vam donar el Nadal per perdut mentre tots sortíem de compres a buscar regals per Nadal i ara comencem a parlar d'una Setmana Santa perduda que ja s'està intentant recuperar relaxant moltes de les mesures.
sempre estem al cap del camí, clar. Al final també hi ha tot el tema econòmic, i totes les restauracions, hosteleria, que depenen d'això, clar. És molt complicat posar realment a balança, no? Si preval la qüestió sanitària, evidentment que preval la qüestió sanitària, però també la qüestió econòmica, no? I la qüestió també de desgast físic i emocional que porta acumulada moltíssima gent. Cal dir que és molt important, evidentment, acompanyar aquestes mesures amb més vacunació, i d'aquí també el que volia era donar suport als professionals de l'àmbit de la salut de casa nostra, que estan demanant, doncs, a Madrid, al govern espanyol, que autoritzi aquesta administració de la vacuna AstraZeneca a les persones més grans de 55 anys. És a dir, és important, evidentment, relaxar les mesures, però que encara ho és més vacunar com a més gent millor i amb el mínim temps possible, no? Per tant, seria una mica les dues mesures. Dit això, Joan, sí que és veritat que a mi em fa il·lusió poder tornar al poble, a casa meva. I, evidentment, que allà on estiguem és molt important continuar amb les mateixes mesures de precaució i prevenció a l'hora d'ajuntar-nos amb la gent, a l'hora de moure'ns al lloc de segona residència o on sigui que anem. Mm-hmm. Per tant, doncs, aquest toc també d'alerta, no? I d'estar atents a complir les mesures de prevenció.
Escolteu, i que jo n'estic segur que si Carme Munté va al Priorat, tornarà amb una ampolla de vi per la gent d'aquest programa.
Una ampolla de vi, una garrafa d'oli, quantes avellanes, el que vulgueu.
Va, anem al que més m'agrada, el cum laude.
Vinga, doncs mira, el cum laude. Últimament parlem molt del paper de la dona a l'Església, i insisteixo una vegada més, perquè aquesta setmana hem tingut una altra bona notícia, i a més que ens toca molt de prop, perquè recordem que la biblista catalana Núria Calduc Benages ha estat la primera dona a ser nomenada secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica, un nomenament que va en la línia d'aquests passos que ho destaquem que fa el papa Francesc a l'hora de donar més protagonisme a les dones en càrrecs de responsabilitat. Hem esmentat en diverses ocasions la religiosa francesa, la Nathalie Becquart, subsecretària del Sínode de Bisbes, o també la Beat Schills, com a secretària general de la Conferència Episcopal Alemanya. També parlàvem de la Margarita Bofarull, també religiosa del Sagrat Cor, que ha estat nomenada membre ordinària de l'Acadèmia Pontifícia per a la Vida, però ara, com dèiem aquesta setmana, aquesta bona notícia d'una altra catalana, una altra religiosa. Recordem que la Núria Calduc és religiosa de la Congregació de les Missioneres Filles de la Sagrada Família de Nazaret, fundada per Sant Josep Manyanet, i, per tant, aquest nomenament com a secretària d'aquesta comissió, de la qual ella, cal dir que formava part ja des del 2014. D'altra banda, una comissió que presideix el mallorquí, el jesuïta mallorquí, el cardenal Lluís Ladària. I, de fet, recordem que Núria Calduc també és membre de la Comissió per a l'Estudi del Diaconat de la Dona, creada pel papa francès l'any 2016. Per tant, crec que és una molt bona notícia en aquesta línia que està fent el papa francès d'anar fent passos, donar protagonisme en espais, en llocs de presa, de decisions de cara a les dones i el seu paper en l'Església.
Núria Calduc, que recordem-ho, va ser entrevistada fa molt pocs dies
el mateix dia, a la tarda,
per Ignasi
sí.
Miranda, del Mirador de l'Actualitat, i que té un currículum i una trajectòria enormes.
És que la Núria Calduc, clar, recordem que ella és professora de la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, i també és professora convidada al Pontifici Institut Bíblic. És una referència en quant a l'estudi dels llibres sapiencials. I, de fet, el papa Benet XVI ja la va nomenar experta en la 12a Assemblea General del Sínode de Bisbes sobre la paraula de Déu. I la Núria Calduc, que és una persona que hem tingut molta relació, evidentment, amb els nostres mitjans de comunicació, perquè, a més, ella ha escrit molts llibres, l'hem pogut entrevistar moltes vegades, i l'Ignasi va tenir la sort, doncs, de poder parlar amb ella, de poder-la entrevistar la mateixa tarda del seu nomenament.
I tant.
Per tant, jo crec que aquest cum laude a la Núria Calduc i a totes aquestes dones, i també el papa Francesc, doncs, que fa aquesta aposta per la dona i pel seu paper dintre de l'Església.
Felicitem, doncs, des d'aquesta casa i també des d'aquest programa, Núria Calduc, per aquest nomenament. Carme Munté, cap de redacció de Catalunya Cristiana, com sempre, moltíssimes gràcies. Fins al proper dijous.
Molt bé, i ja us portaré oli, vi, el que vulgueu,
Ho esperem. Que vagi molt bé, una hora, Sara.
Vinga, adéu.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Trentaquatrè Festival Folk Internacional Tradicionarios. No et perdis cap concert. Divendres 12 de març, Sabor de Gràcia. Descobrint la gràcia rumbera amb sabor. I diumenge 21 de març, Pep Jimeno, Botifarra. Fins al 26 de març, 34è Festival Tradicionarios, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Entrades a entradium.cat i el mateix dia del concert al Centre Artesà Tradicionarios. La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I si moltes vegades l'optimista d'aquest programa i d'aquesta ràdio em pregunta per què Carme Munté té 15 minuts i ell en té 10, recordarem que Carme Munté ens ha promès una ampolla de vi. Rafa Sanahuja, què tal? Bon dia.
Jo us puc portar, com a molt, uns quicos.
Sembla perfecte. Algun minut guanyaries encara.
Algo així. Doncs després ho passem. Ja saps que jo m'ho prenc de debò, aquestes coses, que un dia t'has portat xocolata amb taronja.
Sí, senyor. Sí, senyor.
O sigui que això està fet. Bueno, bon dia, Joan.
Bon dia.
Crec que avui vinc amb una secció una mica Frankenstein, que ja és una mica el nostre estil.
Sí.
No només perquè no som Andrés Belencoso, sinó perquè estem fets a pedaços. Un dia podríem posar en marxa un joc d'aquests que després només contesten els oients sospitosos com l'Enric i la Margarida, perquè la gent expliqui de què creu que va aquesta secció. A veure quin és la percepció que té l'audiència.
Escolta'm, però jo no sóc Belencoso perquè no tinc gelat només, eh?
Sí, no has tret cap gelat.
La resta està tot complet.
M'ha agradat molt la frase. Sí, va treure un gelat. Això és el currículum de Belencoso. Està molt bé. Doncs escolta, avui, ja que la Munté no s'ha dignat a parlar de certs temes, doncs primera parada obligada. Comencem, Joan, parlant del Barça, el cor de Catalunya, estimat per molts, odiat per altres pocs, però sempre apassionant, perquè ahir no va poder ser, l'empresa era gairebé impossible i no es va poder remuntar al Parc dels Prínceps contra el Paris Saint-Germain, però això sí, l'equip ens va fer vibrar, de fet corrien, ja ho he comentat la Raga i tu amb els vostres xascarrillos matutins que donaven gust els missatges per WhatsApp, sobretot, bueno, els treballadors d'aquesta santa casa, liderats per un incombustible Ferran Capdevila, que té un perfil discret, però després es desmelena, amb aquests pèls que té de Einstein Bots, que es va arrossegar. Un reconeixement per a l'equip de Koeman, per al propi Koeman, que és un mariscal i segueix sent un mariscal, loquito en té Koeman, amb el que està fent. I, per favor, faig una crida, Griezmann, moció de censura, ja que està molt de moda el tema, per Griezmann i convoquem eleccions per ser acompanyant de Messi. I si ha de jugar el mateix Laporta, el nou president flamant, que jugui. Escolta, com a mínim, sang aportarà. I fins aquí la quota esportiva de la secció, recordant que...
Al loro, que no estamos tan mal, hombre.
Ara.
No estamos tan mal i sempre va bé recordar-lo. Gràcies, Jan. I bé, seguim endavant.
Va.
Anem a fer la vista enrere uns dies, Joan, si m'ho permets, perquè diumenge es produïa la gala dels Goya,
sí.
Enguany, evidentment, marcada per la pandèmia, sense presència de públic, amb els nominats i tal, des de casa. Una cosa històrica, per cert, presentada per Antonio Banderas, que té 60 anys, no ho oblidem, i sembla el meu germà petit, el guapo, que capritxosa és la genètica, maleïda sigui.
Mira, ara m'apuntaven des d'aquí, ja saps que són molt puntillosos, eh? Sí. Va ser dissabte, la gala.
a base de... Bueno, doncs escolta, escolta, marxo, si voleu, desacomiadeu-me.
Targeta groga per Rafa Sanauja.
Per l'amor de Déu. Bueno, escolta, doncs, feta la rectificació, perdoni, de genolls, pujaré a Montserrat, de genolls. Escolta, vull dir i reivindicar, donar-li via lliure a un fet que no sé si ha passat desapercebut, però em sembla que eleva la gala efectivament a irrepetible. I és que el Goya a millor actor el va guanyar Mario Casas. Jo crec...
Ja li tocava, però noia, eh?
Jo crec que el fet que Mario Casas guanyi un Goya és com si de sobte l'Englet o Braithwaite guanyessin la Pilota d'Or, o com si la Patiño així guanyés el Premi Planeta, no? Gala històrica. I dit això, enhorabona a Mario Casas, està convidadíssim a la nostra
ràdio. Sí,
ràdio.
ara, sí.
Però ara, Joan, perdona, hem de posar-nos, Joan, seriosos, si us plau. Toni, ambient.
Ai.
Sí, perquè encara que sigui una secció que pretén fer riure, no sé si ho aconsegueix, a tu sí, a la resta de la gent no sé, el moment requereix seriositat perquè ahir, aquí en aquest programa, a la primera hora, es va viure una autèntica tensió. Una secció que normalment és completament amigable, que va com la seda, en què les opinions es complementen amb tota harmonia, ahir va donar un gir. És així, Joan. I va haver tensió. Parlem del segon cafè amb la periodista Teresa Carreras i el jurista, l'elegant Eulogi Broto. Doncs ahir es van acabar aquestes declaracions d'admiració de la Carreras cap a Eulogi i es va produir un xoc de trens a l'alçada de Campos i Gemio. Tot va venir per discrepàncies en la visió de les lleis d'igualtat entre homes i dones.
M'agraden els teus referents, Rafa?
Sí, jo tinc cadascú el seu referent i així està. Teresa Carreras pensava unes coses més revolucionàries. Deia que les lleis estan malament, Eulogi deia que no, que estan bé, però cal saber aplicar-les, i bé, hi va haver moments d'interpel·lació sèria, de no m'interrompis, que jo he respectat quan parlaves, a aquest nivell, Joan, o sigui, atenció. Però cal ser optimista, Joan, perquè... A tu, com a periodista, com a comunicador, com a moderador de debats, et va permetre pronunciar la gran frase, la frase que tot líder d'opinió mañanero ha de pronunciar. Ahir va ser el teu bateig, recordem-ho.
Vull dir, insisteixo, a nivell de marc legislatiu, absolutament no. Després...
Això és el mateix que la ministra que sortís...
Sí que us demanaré un favor a tots dos, és que no em parleu alhora, perquè per telèfon és molt, molt, molt complicat. Sí que...
Perdona.
Sí que quan sigueu els dos aquí sí que ho podrem fer, i m'agradarà molt fer-ho, perquè m'agrada molt aquestes discussions en directe, però per telèfon és molt complicat i no se'ls entén. Eulogi.
Doncs... espectacular, llavors, Joan, t'has passat el joc amb aquesta frase i té premi.
Té premi, eh?
Va. Usted, Joan Trias, ha pronunciado la frase clave, la que le convalida los títulos de comunicación en Harvard y le acredita como un comunicador de primera línea. Háblenme de uno en uno, porque si no, no se les entiende. A partir de ahora, usted está capacitado para moderar debates en elecciones de cualquier ámbito político, también para la presidencia del Barça e incluso la presidencia de comunidad de vecinos. Además, si en los próximos días lo completa y consigue decir también, respeten los turnos de palabra y don Eulogio, el minuto de oro, aquí está su cámara, ganará una estancia para dos personas en un apartamento en Torrevieja. Enhorabuena, Joan, estic molt content per tu. Doncs això, ets un senyor locutor. Ay,
señor locutor, ponga un disquito bueno, dígale a su control que lo suelte ligero.
Dígale a su control que lo suelte ligero,
Bravo, bravo, Joan, estic molt orgullós de tu. I escolta, teníem més coses, però crec que podem passar al darrer minut.
Va, anem al darrer minut, sí.
Vinga.
Tot teu.
Ràpidament, ahir parlar des de l'Anaconda de RAC1 i avui comences el dia abans de començar el programa en la prèvia aquesta que feu després de l'Audes en què dius l'hora 27 vegades, poses la sintonia del Tu diràs, el programa d'esports nocturns de RAC1. La pregunta, vols tronar RAC1, Joan? Perquè si vols jo em demano ser Vicenç Martí per Catalunya! Preguntes filosòfiques a la primera hora, que és primer l'ou o la gallina, si ho aconseguiu esbrinar, Joan, tanquem la paradeta i ho petem. Apartat Mercè Raga. Ha rebatejat la protagonista de les darreres hores com Díaz Ayuso, molt bé, la Raga, i ha felicitat, com comenta ben Andrés Belencoso, visiblement nerviosa. Acte seguit, ha confós les paraules cuervo i tota la resta del diccionari, Joan, només ha estat capaç de pronunciar cuerpo. Ja no... La ment i les seves traïcions, la de la rompecorazones. La Munté ha començat dient no parlaré del Barça ni del Madrid. I tot semblava que em sorprendria amb un tema molt original, però ha parlat de les obres d'art de Sixena i Lleida. Un tema que trobo que es parla poc en els darrers anys. Molt bé, la Munté innovant. Per cert, molt content perquè pronte, aviat, podrà tornar a replegar la neu amb el seu marit al Priorat. Estic molt content. I una darrera declaració. Us ensenyo un pedacito de mi alma. No suporto a Pablo López. Fins aquí.
Rafa Sanahuja, només dir-te una cosa.
Vinga.
Tots som estel. Va, ho deixem aquí, que ja s'hi posa l'equip de Plusvàlua Dones i després, a les 10, Sergi i Mas. Nosaltres tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.
Si vols tornar a escoltar aquest programa, troba'l a la ràdio a la carta de radioestel.cat.